A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dimarts. Avui doncs tinc tertúlia, diguem, musical, artística, per als convidats que tinc. Estic molt content de tenir-los perquè tenen agendes atrafegades i alguns més en aquests dies que s'apropa. Alguns per als esdeveniments viscuts i el que es prepara també. I, a més, doncs, ja repeteixen tertúlia amb mi. Josep Maria Ubach, benvingut.
Moltes gràcies, igualment.
Un plaer tenir-te aquí. Quic Barroc o Enric Bartomeu, com vulguem, agafarem el nom artístic. Quic Barroc, benvingut.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. I Efrem Roca, també, benvingut.
Merci.
Sí, em deia que les agendes es compliquen perquè, bé, Sachs Fest, res, d'aquí
està
al caure, una setmana i escaig, per dir-ho així. Ens vàrem veure al carrer fa uns dies, dius, la cosa va agafant magnitud, per dir-ho així.
Sí, sí, poquet a poquet va agafant embranzida.
Ja hi tornarem, eh? Quic, tu has tingut l'agenda molt ocupada perquè vas inaugurar doncs, l'Auditori Nacional el 27 de febrer, un concert més que multitudinari, podem dir. Dius, ara una miqueta més tranquil o la cosa va en seguiment de l'embranzida que hi ha hagut?
No, intentem mantenir el ritme.
Sí. Déu-n'hi-do, ja ens explicaràs doncs, tot el que està per seguir. I bé, Josep Maria, tu, dels que vareu impulsar aquest festival de jazz també a Escaldes, doncs també un cartell que déu-n'hi-do aquest estiu.
Sí, s'ha de reconèixer que ha millorat molt el concepte. Possiblement la presència de Quic Bartomeu dintre del comitè organitzador ha influït, diguéssim, en poder tindre un criteri molt més afinat i molt més subtil i molt més acurat en el moment de triar els músics que venen. Sí, home, això, les coses per mi són així, vull dir, no... És a dir, han vist... Escolta, el Michel Camilo, perdoneu els pianistes, jo no el puc suportar perquè toca tan ràpid que no em dona temps a escoltar tantes notes, no? Doncs aquí a Andorra va actuar dues o tres vegades. I jo no hi anava al final ja perquè em sobrepassava, no m'emocionava, no? Vull dir, és un tipus de pianista que no m'emociona. I malgrat tot, doncs, el porten tres vegades. Per què? Doncs perquè la gent ja s'ha de respectar. Però, bueno, contra gustos no hi ha disputes, que diuen, deien abans, no?
Bueno, aquest estiu d'artistes que jo ja he notat, i segurament me'n deixo i que em perdoni. Chucho Valdés, Liz Wright, Project Music Company, Joshua Redman, Maria Schneider, Orquestra... Sí. Me'n deixo segurament, sí, dius, sí, però, bueno...
Sí, no, està bé, està molt bé. Està molt bé. N'hi ha per tots els gustos, a més, que és l'important, també, no? Jo penso que el problema que ha tingut sempre el jazz és la manca de divulgació que hi ha hagut, que ha sigut molt limitada amb ràdios i cadenes molt especialitzades, etcètera, amb gent que en sap moltíssim. I, en canvi, aquí a Andorra, pues, hem sigut sempre els fills orfes, diguéssim, a nivell de comunicació popular, diguéssim, no? I llavors això, penso que és un greuge que de mica en mica s'hauria d'anar recuperant, perquè no correspon que la música contemporània més creativa que hi ha hagut des de fa molts anys en el moment musical no sigui tan important com el reggaeton, per dir alguna cosa.
Que li agrada molt al Quico, el reggaeton. Sí. Sempre en parlem cada vegada que vegi.
Sí? A mi també, sí, m'agrada. No, m'agrada no escoltar-lo, no, evidentment. És a dir, que ens estan portant els mitjans de comunicació, gairebé tots, cap a la frivolitat musical, no? I això en patim les conseqüències i els nostres fills, i gràcies a Déu el meu va tindre oportunitat de conèixer la clàssica i el jazz quan era molt jove, i això queda sempre, no? Escolta també el reggaeton, no? Però no com un fanàtic, no? És a dir que, bueno, s'ha de lluitar una mica per canviar aquesta mentalitat que hi ha, i gràcies a tu, entre d'altres, no? Que fas aquest programa i dono oportunitat de parlar amb músics tan importants com el Quic i l'Efrem.
Del que diu Josep Maria, en preparant el programa, estava mirant informació i una miqueta de tot, i va haver-hi, doncs, el Rafael Serrallet, el guitarrista, va dir, la música està infravalorada, n'estem envoltat les 24 hores, però no s'escolta, és un soroll més.
Sí, 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 és veritat. És com si arribes a una sala d'espera de no sé qui, no? I que posen algo que de jazz, evidentment, no n'escoltes, no? I posen algo perquè t'acompanyi, i a vegades penses, però com se'ls oculta fotre això en una sala d'espera, no? Bueno, doncs és un instrument per dir tenim música, però no per escoltar música, o sigui, perquè l'ideal seria de que passessin música per escoltar realment, que fos algo que fos audible, no? Vull dir, però bueno.
Sí, ara que dius això, em ve en memòria un francès que va dir, això és música d'ascensor, quasi, o sigui, això és potser el pitjor que pots dir a un artista, dir, al final el que fas és música d'ascensor. No, no sé com tu ho veus o interpretes per tot el que has composat ja, Quic.
Bueno, ara la música d'ascensor, no?, està feta majoritàriament amb intel·ligència artificial, sí. Així que no sé fins a quin punt és un insult, però sí, música d'ascensor és de les pitjors coses que et poden dir. Sí.
Sí. Bueno, per sort aquí estem molt lluny amb vosaltres. Tu ho comentava abans d'entrar a l'estudi. Bé, a la teva pàgina web apareixes dalt del Pic Blanc amb un piano. Dius, déu-n'hi-do el repte per poder fer-ho.
Bueno, això de donar les gràcies a Gran Valira, que van fer un spot l'any passat i buscaven algú que toqués el piano i que feies esquí de muntanya, llavors el filtre era molt exigent i llavors a l'espot de l'any passat es poden veure aquestes imatges i jo l'únic que he fet és aprofitar algun recurs perquè ara ja estan lliures de drets i mira, m'ha quedat bé.
El vas pujar tu, el piano, o no?
El piano el vaig pujar a coll, efectivament. Sí,
amb un trineu a darrere, amb una xirga. I
per tecles.
Sí, el feien desmuntar en mòdul Lego i es tornava a muntar dalt. No,
van comprar un piano perquè ningú els llogava per posar-lo allà dalt i el van portar amb helicòpter. I ja està. Sí, sí,
i trobar un dia que faci bastant bon temps, sí, també, clar, perquè segons com allà dalt ha estat 2.600 i alguna cosa.
Va estar bé. Va ser una experiència...
L'espai és extraordinari.
Sí, sí.
I el resultat és meravellós.
Sí, sí.
No, bueno, és una cosa més per la que no heu vist, diguem, la pàgina, sí. Us aconsello de veure-ho perquè sí. a mi em va quedar. Bé, Efrem, com dèiem, una setmana i escaig arrenca el Sacsfest. Llegia que, malauradament, evidentment, amb tot el que passa al voltant del món, de 185... participants aquest any, confirmats, dedueixo, o hi ha encara alguns que
sí,
tenen
no.
problemes de direm, de visat o de poder arribar?
No, la majoria de gent podrà arribar, potser hi ha algun cas, com sempre, doncs que és gent que, jo què sé, que li ha sortit un problema mèdic o un problema no sé què, pot ser un visat, evidentment, també entra dins de la casuística, però bueno, en general tot està funcionant bé com cada any. Pues és curiós com sempre hi ha un 10%, entre un 7, un 8, un 10% de gent que no pot venir, que no pot arribar, però això és una cosa normal, vull dir que està dins de lo normal, que passa cada any.
Sí, hi ha una miqueta com, per fer un paral·lelisme una miqueta absurd, com una obra, doncs sempre es desvirtua una miqueta el pressupost, aquí es desvirtua l'assistència, no?, per dir-ho així.
Bueno, en tot event que hi ha molta gent, i aquest és un event pues, que són 300 acreditats, pues, perquè has anomenat 185 de concurs, però pues, ja la gent que ve fent les masterclass, tot l'estaf de professorat, que són bastants, vull dir, en total són uns 300, acreditats, que ens, pues, és normal que amb 300 pues, pugui caure fàcilment, pues, això, pues, 10, 15, 20 persones podran arribar a caure.
Clar, això parlem només de les persones que venen per al concurs i, com dius tu molt bé, per tot, diguem, el muntatge, però després, diguem, hi ha totes les famílies que segueixen, amics, a part del públic, que també, doncs, hi ha, si no recordo malament, l'any passat parlàvem de més de 3.000 persones.
Clar, o sigui, aquí el que s'ha de comptar és que jo tinc aquests 300 acreditats, però tothom, qui més qui menys, ve amb un acompanyant o amb dos. Hi ha gent que venen amb 7 o 8, o sigui, la canalla sota del concurs de joves se fan acompanyar pel tiet, per l'àvia, pels cosins.
Clar.
I llavors, pues, sí, la veritat que sí, al final, quan tu mires pues si són 300 acreditats més els acompanyants, diguem que són 400 persones diàries, pues a multiplicar per 8, pues compta la gent, perquè és sumatori, vull dir, això és el diari.
Del que dius, bé, tant la ministra Bonell com el ministre Torres dient que doncs, 13a edició, no som supersticiosos, és un número més, perquè molta gent diu que no diem 12 més 1, com deia un famós motorista. Clar, Andorra cada vegada la situa encara més en el mapa, artísticament i per altres coses també.
Sí, avui en dia és quasi indiscutible que el mapa saxofonístic pues, col·loca Andorra com a principal lloc on a demostrar o a conèixer el que és el saxo clàssic. Avui en dia és quasi, tothom ho coneix, tots els professionals ho coneixen, inclús des dels Estats Units, que no sabrien ni on situar-ho, perquè per ells és Europa, bueno, allà a Europa hi ha un lloc que es diu Andorra, que passa alguna cosa important amb el saxo clàssic. Avui és indiscutible.
Bueno, això és de, diguem, de valorar i de potenciar cada vegada més. Tu, Quic, clar, pianista a Andorra, ha costat potser una miqueta que la gent situï el país, perquè també has actuat fora d'Andorra, Barcelona ho sé, més lluny, aquí ja il·lumina'm, perquè no tinc dades.
Sí, amb el primer disc vam fer Andalusia, País Basc, Catalunya, però sí, costa, bueno, amb qualsevol projecte de jazz costa de fer rodar perquè no són atractius pel gran públic, o costa de fer entendre als programadors de grans festivals, doncs, que també han de tenir lloc, però sí, bueno, ens movem tot el que podem.
Del segon entorn, jo un suport que m'agrada molt és el vinil. Diem, és per carinyo, per efecte d'aficionats a la música, també que l'has proposat en suport vinil, o ha sigut natural que dir, no, és que el disc té que sortir també en suport vinil, sí o sí?
No, això és una mescla de la realitat i la visió de la discogràfica. Al final, els CDs ja fa ben bé 5 anys que són morts, en el sentit que els cotxes nous ja no tenen reproductor de CDs, que era l'últim bastió de resistència en aquest sentit. Llavors, si tu vols vendre música en un format físic, l'has de vendre a un tipus de públic com filàntrop, no? Que molt amant de les arts, i en general la gent que escolta música avui en dia doncs ho fa en vinil, i la discogràfica em va dir hem de fer vinil, i jo no hi vaig posar cap inconvenient.
Per mi, després vosaltres que teniu l'orella molt més fina que jo li trobo més carinyo musicalment escoltar una partitura en vinil que no pas en format CD digital o casset o reproductors, diguem, online, ni els utilitzo, per ser francs.
Està clar. Bueno, d'entrada, si algú compra el meu vinil, els diners van directament cap a mi, i amb un vinil ja faig 6 mesos de plataformes digitals. Vull dir que això d'entrada, punt número 1 a favor, i punt número 2, que en general escoltar en vinil implica, doncs, que has de tenir tot un sistema d'amplificadors, d'altaveus, que ja fan que l'escolta, doncs, sigui un altre, perquè si tens aquest sistema, doncs, ja te'ls col·loques de manera que estiguin enfocats a l'alçada del cap, a una distància òptima, els greus se senten greus, els aguts se senten aguts. Bueno, se sent la música lo més aproximat a lo que sentiries en directe. Això és l'objectiu.
Això FM és una miqueta una revenja, no? El vinil, per realment a la manca, vull dir, no, és que ho escolto en una plataforma digital que el CD. Això et dius, no, és que el vinil, com diu molt bé el Quic, és el que tindries més pròxim una miqueta a la sala, al moment del concert.
Sí, exactament. A veure, les plataformes aquestes digitals són molt pràctiques per escoltar-ho a qualsevol lloc, en qualsevol moment, vull dir, això ningú ens ho pot negar. El vinil és el que tu bé defineixes, vull dir, necessites un espai, perquè ja no és fer-ho a qualsevol lloc, necessites un espai, i doncs sí que realment jo penso que és una inversió de qualitat i de voler estar, perquè quan te poses a escoltar això, Vull dir, et poses en un sofà, et poses a escoltar, no fas res més, no estàs fent... A veure, pots llegir un llibre. Però vull dir, estàs per fer allò. I on ja et situa en una situació de calma, una situació d'escolta activa i que és superinteressant. Vull dir, jo penso que al final la persona que vol escoltar això pues, ha d'invertir a més uns certs calés. Vull dir, un equip d'aquests pues, estem parlant pues, de molts calés. I després pues, això, pues, tenir els vinils, l'agulla del tocadiscos que no se'n trenqui. Vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que quan ho fas perquè en tens ganes i perquè ho vols fer-ho així.
Sí, hi hauria potser una evolució, diguem, la part pràctica del que dius tu, plataforma, dius, i després el, no diguem el purista, però el ciberita, per dir-ho així, doncs no, és que jo vull de tal manera i aleshores és un moment de com diríem, no diríem religiós quasi, però és un moment de quòrum, dius, ara vull un moment per mi i m'escolto, doncs, aquests discos en aquestes condicions òptimes.
Jo penso que seria comparable, i aquí, aquest sí que és el teu camp, vull dir, de fer rodillo o de fer carretera?
Sí, per exemple. Per exemple, depèn de la climatologia per nosaltres que anem dos rodes. Ara, el que sí, en el cas, per exemple, del Sax Fest, anava a dir del Jazz Fest, del Sax Fest. Clar, plataforma digital, vídeos en YouTube i tot això doncs, es difon, clar, dona encara més visibilitat. Al moment de gravar un vinil, distribuir-lo, hi ha el pro i el contra, diguem, dels dos suports. Un suport digital pot donar molta visibilitat i molta repercussió i després per als que estan més interessats passen a altre suport, per dir-ho així.
Sí, és exactament el que tu has definit i al final tots són eines. Abans que al principi de la conversa que parlàveu dels tipus de música, a veure, jo penso que és interessant que hi hagi diferents tipus de música per tot. Hi ha músiques molt complicades que és difícil escoltar-les. És difícil, ja has de tenir inclús una pràctica musical experimentada per escoltar, depèn de quin, jo què sé, depèn de quin compositor, Wagner, o depèn de quin jazz. Vull dir, les últimes èpoques del Coltrane, vull dir, quasi que havies d'estar, ell es passava 2 anys investigant sobre una escala i al final feia un disco que ell havia tardat 2 anys a experimentar aquell tipus de música, que per ell era supernatural perquè havia estat fent molt treball sobre això, però quan tu el primer cop escoltes t'enganxa una miqueta, clar, no és fàcil. Llavors, doncs, hi ha músiques que són fàcils. Hi ha músiques que simplement, el que deia, estàvem dient, música d'ascensor, que també són necessàries, perquè el que és important és que la gent escolti música, més bona o més dolenta, perquè hi ha gent més preparada per escoltar una cosa que una altra, però al final tot són eines i mitjans, que tots són interessants.
Ara que dius que la gent escolti música, aquí aquesta part d'educació musical... és una cosa que es té que mantenir, que es té que reforçar, perquè tinc l'impressió potser que l'estem perdent una miqueta.
A les escoles, en general?
Escoles, en general, al públic, o sigui, és una miqueta un melting pot, no? Perquè si els pares escolten una certa cosa, doncs tindràs una influència també amb la canalla que tens a casa. O sigui, aquesta educació d'orella, per dir-ho potser d'una manera.
Sí, bueno, jo a les escoles... Sí, el nivell és baix, el nivell és molt baix... Partint de la base que tu pots fer música a l'escola durant tot el teu període, no? Des dels 3 fins als 18, i pots sortir i no saber la diferència entre un acord major i un acord menor, ni tan sols saber-lo identificar escoltant, que és una cosa molt bàsica de fer. Doncs sí, el nivell és molt baix perquè sempre ha sigut una assignatura... amb molt poca rellevància.
Complementària.
No? Vull dir, això...
Ho fem perquè ho hem de fer, però no perquè ens interessi.
Sí. És un tema cultural, també. O sigui, sí, tot el sud d'Europa és... no hi ha tanta tradició. Si te'n vas cap a països bastant nòrdics, vull dir,
Alemanya,
la cosa canvia. Sí, és que hi ha, des de fa 250 anys o 300 anys, que els conservatoris existeixen, hi ha una tradició que és molt diferent. Sí. Te'n vas a Viena o te'n vas... Depèn de quins països... França, jo què sé, que estan molt més avançats que el sud d'Europa. Doncs Espanya va tenir, per exemple, ara està bastant bé, però arrastra tota una sèrie de generacions que no va fer res. Fins que no es va acabar la dictadura, sí. Doncs tot això va costar i es nota. Sí. Jo recordo als anys 90, quan vaig estudiar a França, que notava una diferència brutal a nivell generacional de música. El que la gent sabia, els pares i els avis, el que sabia a França, del que se sabia aquí.
No, i després penso que el sistema pedagògic, evidentment en un país desenvolupat, França, Alemanya, tot això, és a dir, és molt acurat el sistema pedagògic, perquè connecti amb la canalla, sobretot amb la canalla, no? Per després arribar a evolucionar una mica més. Espanya, això, vull dir, és a dir, el flamenco i tot això ha sigut famosíssim i s'ha portat durant molts anys perquè no existia res més, vull dir, no hi havia...
I probablement la tradició oral era una de les poques, sí, que es podia fer, sí, sí. Perquè tampoc es podia... Jo penso que a nivell d'escola i a nivell de conservatori, doncs, bueno, es feia com se podia.
Mira, jo recordo de petit que el meu pare volia que estudiés piano i jo anava a l'escola de la Salle, a la Seu d'Urgell, i aprenies la sangre, la letra con sangre entra, deien en castellà, anaves a bufetades, i després palmava amb un capellà de la Seu d'Urgell que m'ensenyava el piano, i també, o sigui, sortia de la classe amb les galtes vermelles i aquell m'acabava de rematar fins que al final vaig dir al meu pare, escolta, no es pot continuar d'aquesta manera.
Que ja no em queda sang, no? Ja se m'acaba la
clar,
sang. Ja no.
T'avorreix, i m'agradava molt, no? El meu pare emprenyat perquè no volia fer estudiar piano. I és un tema que me n'he recordat tota la vida d'això, o sigui, una cosa que t'agrada, no hi ha la persona que t'ha d'ensenyar, no gaudeix les capacitats, diguéssim, pedagògiques per poder-te ensenyar, i llavors ja hi som. Això a Espanya ha passat durant molts anys, en canvi a França això no ha passat mai.
Ara, del que dieu, nosaltres aquí tinguem tres sistemes educatius, molts de nosaltres hem anat a l'escola francesa, o tenim amics que hi van, o hi ha hagut una miqueta una barreja cultural. Dius, caram, amb lo fàcil que tenim potser al país poder adequar els programes educatius, dius, sabent la música, que a més et portar doncs, una obertura de visió, d'esperit, de moltes coses més, dius, com fer per incentivar que s'amplifiqui una miqueta més aquesta cultura?
Jo crec que el secret és que si algú vol començar un instrument, doncs deixar que comenci tocant les cançons que li agraden. Més que no pas fer-lo passar per tot el sistema i començar... Pues, si vols tocar el piano i t'agrada pues, qualsevol cançó que estigui sonant popular, doncs es pot combinar aquesta cançó més, pues, jo què sé, Coldplay, fàcil, i la fem d'oïda amb els exercicis que són més avorrits de tècnica, etc, etc. De l'altra manera, o tal i com està plantejat ara, o fas l'educació 100% clàssica, que tècnicament et dona moltes eines, però requereix una disciplina i un sacrifici que fa que molta gent es quedi pel camí, o bé et llances directament a aprendre cançons una mica amb un rigor més baix, i això fa doncs, que el teu nivell màxim sigui molt baix i que no t'hi puguis dedicar. Això és el que passa aquí a Andorra, hi ha només el conservatori o només les escoles de música moderna, no hi ha un...
Bueno, sí, el que està dient, té raó, jo parteixo de l'experiència de més de 30 anys d'ensenyant saxo, i llavors pues, aquí... Primer hi ha una cosa que és veritat, que és les generacions. O sigui, jo quan ensenyo un nen sempre visualitzo que els seus fills d'aquest nen també facin música. I això què vol dir? Que aquest nen ha de sortir content. Ha d'acabar la carrera no com el Josep Maria Bach, amargat, sinó que ha de sortir content. Això una. I després, això, quan jo vaig començar a fer classes, això no ho visualitzava. Jo pensava que tothom havia de ser professional, i aquí és quan t'equivoques. O sigui, no tothom serà professional. És possible que et passis tot 30 anys fent classes i et surti un professional o dos professionals. He tingut 200 alumnes. Llavors, pues, aquí és on coincideixo amb el Quic, que hi ha molts nens que no ho seran i els has de donar eines perquè siguin feliços fent música. I llavors, a partir d'aquí, els estàs...
Sí, sí, clar.
Anava a dir, els estàs deixant de donar eines perquè siguin professionals, però bueno, és que no tothom serà professional, però és veritat que la música, si no la comences igual que l'esquí, vull dir, si la música no la comences de petitet amb unes eines molt concretes i d'una manera molt concreta, arribaràs als 20 anys i si no t'ho han donat el que necessitaves, no podràs...
No trobaràs a faltar mai.
És com un esquiador. O sigui, un esquiador que no l'apreten una miqueta, mai podrà córrer... Mai podrà ser olímpic i molt menys estar dins els 10 primers, els 20, els 20 primers. Per tant, això sí que s'ha de tenir clar quan jo veig un xaval que dic, hòstia, aquest funciona, aquest podria, podria funcionar. Llavors ja li comença a donar una miqueta les eines tipus de menjar que li fa falta perquè algun dia pugui arribar-ho a ser. Perquè no, algun dia em diguin, hòstia, és que no em vas apretar. Jo podia haver sigut i no ho vaig poder tenir. Llavors aquí és on, ja et dic, amb aquests 30 anys que porto ensenyant, jo allò que diuen que cada dia ser menys o que, és una miqueta això, dic, ensenyar és molt complicat.
Jo us faré una anècdota. Fa molts anys vaig estar visquent uns mesos a Finlàndia i la germana d'una amiga meva era professora en una escola d'infants petita. Bueno, saps que els hi feien escoltar? De vegades amb contes, de vegades al moment de fer una mica de migdia i tot això, Chopin, Satie, o sigui, melodies molt suaus, molt clàssiques, és a dir, al principi no passava res, però al cap de 3 o 4 vegades que les escoltaven, la canalla, ja les coneixia, la tonalitat, no? I doncs demanaven qui era, tal i qual, i és a partir d'aquí, de provocar la curiositat, que s'endinsaven en aquest món sonor que per ells era totalment... Però clar, posaven música tranquil·la, vull dir, no posaven música estrident ni molt menys, tranquil·la, propera a la canalla, no? I bueno, doncs jo penso que és un bon començament per després fer un pas superior quan ets una mica més gran, no? És a dir, començar a estimar la música des d'aquests molt petits, 3 o 4 anys, ojo, eh?
Sí, el que deies tu, Efrem, aquesta pedagogia de primer que s'ho passi bé, per dir-ho així, l'infant, i a partir d'aquí, segons possibilitats, capacitats i interès, dius, doncs mira, pots anar pujant graons a l'escala de competències, per dir-ho així.
Sí, és que jo, per exemple, jo he tingut alumnes que realment, vull dir, el que diré ara és per entendre's, no? Però els hi posaves al menjar i clar, s'ho acabava molt ràpid. I amb una gana que dius, bueno, hòstia, aquest té gana, doncs vinga, va. El dia següent li poses una miqueta més. I ens veus, dius, aquest xaval té molt de talent i té gana,
i
se l'empassa, i vol més. Clar, aquest, doncs el vas guiant, i en molt pocs anys jo he vist xavals que, bueno, que fan una pujada brutal, i n'hi ha que no. N'hi ha que simplement a la següent classe tenen el mateix plat, no se l'ha acabat, i dius, bueno, doncs vinga, va, doncs anem, a veure si ens l'acabem.
Sí, són metàfores, per dir-ho així, viscudes i divertits. Anirem a publicitat i tornem a trobar l'FM Roca, el Quic Barroc i el Gemma Riuac amb qui nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Tens un bízum, tens un altre bízum, i un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Joan Maria Ubach, l'Efrem Roca i el Quic Barroc. Quic, tu que has inaugurat l'auditori, bé, de tota aquesta reforma que s'ha fet de l'auditori, a nivell acústic, tu has notat alguna diferència o està igual o l'han millorat? Perquè ja deien que hi havia una molt bona acústica a l'auditori.
Molt, molt. De fet, vam tocar sense monitors tots els músics, menys el contrabaixista. I ja quan fèiem les proves de so amb l'Auditori 8, ja ho vam veure clar. A més, a nivell de temperatura, de climatització, s'estava molt bé. I els camerinos, que és una part que no és accessible pel gran públic, són magnífics. Llavors, potser des de la ignorància, algú que ve de fora, doncs, li serà molt fàcil dir que no... Aquest millor no l'han deixat. Bueno, l'han gastat bé, l'han invertit bé. Llavors, dono fe que a nivell d'acústica, de climatització, de...
Fins i tot
serietat, els músics amb els que vaig tocar, que no els hi falta experiència tocar amb auditoris ben parits, van quedar bastant meravellats.
Un dels problemes que tenia l'auditori era l'aïllament tèrmic, perquè ho vaig portar durant uns quants anys i tenies que posar la calefacció dos dies abans i gastaves el que no et pots imaginar abans del concert perquè la gent estigués una mica bé, amb una temperatura suportable.
I la repercussió amb els instruments també, perquè més d'una vegada hem parlat també, tant a nivell de piano com a nivell de saxo, la temperatura és un element clau en el diguem, resultat musical o sonor, per dir-ho així.
Sí, no, i tant. Els pianos, per exemple, sobretot amb un canvi de temperatura de 5-10 graus es desafinen completament.
Totalment.
Sí. I clar, dius, el tens ben afinat, el deixes a punt i es baixa la temperatura i ja està. I aquelles cordes es dilaten o es contrauen i ja està. Ja la tens liada.
Bueno, parlant de locals, bé, Saxfest es fa al centre de congressos, just quan dos dies abans hi haurà doncs, la cimera per l'Aliança de les Muntanyes, el 26 i el 28 de març, dius... És un, no diem, un impuls també que aquesta cimera aporti també una miqueta més de visibilitat a una part, diguem, cultural, o els desavinents van separats, evidentment, no? Però una cosa aporta a una altra a vegades.
Sí, sempre pots trobar punts d'unió i de... Sí, amb bona voluntat, sí, sempre pot. Sí.
Tot suma. Tot suma.
Cada dia s'aprèn.
Parlant de llocs on es pot interpretar, ve sobre la taula doncs, aquest espai multifuncional que es vol fer doncs, a Andorra la Vella, equips volum de persones. Clar, la cosa és també concerts. Ara, dintre d'això, la part acústica, per vosaltres, dius... Com s'ho podran...
Et refereixes a l'auditori?
L'espai multifuncional que està en projecte, diguem, davant de...
La Casa de la Vall.
De govern.
Un anfiteatre, no.
No és anfiteatre, serà un espai multifuncional, però clar, quan dius espai multifuncional, sí. Jo penso al Palau Sant Jordi, que doncs, si juga a bàsquet, si fan concerts, si ha fet moto també, si ha fet mil coses.
Els espais multifuncionals a Andorra no han funcionat enlloc, perquè n'han fet 50 i... Andorra la Vella, vull dir, la sala gran que era sala de concerts i no sé què més, i de conferències, al final no sigui ni per conferències, ni per concerts, ni per res, no? A Escaldes us hi va passar el mateix amb la sala que hi ha just a darrere, el Roc Blanc, on hi ha la llar de vells, també, vam fer allò, que al final s'ha convertit en una pista de bàsquet. És a dir que, no, o fas un auditori com Déu mana, si es tracta d'això, o fas una pista de bàsquet, jo què sé, però multi, o sigui, que sigui tan polifacètic, tan flexible, jo no hi crec en això.
És complicat, a més aquí a Andorra tenim una climatologia que és complicat per tots els esdeveniments, perquè sí, jo quan estava al món de l'atletisme pues, també es deia, necessitem una pista coberta, vull dir, necessitem molts espais i hi ha molt poc lloc per fer coses.
Sí, sí.
Per tant, és el que jo concedeixo amb tu, que un multifuncional, perquè sigués funcional per tothom, hauria de gastar-se molts calés. Potser
sí, home, sí.
No és...
No toca.
Potser ja, no. Ni seria possible, però és això. I després el resultat final, que quedi superbé, pues, bueno, ningú et garanteix res. Jo no l'he vist, els plànols d'aquest multifuncional, no sé ni com és. Vull dir,
quan s'han mit planos per fora del projecte, però clar, fora és una cosa, i després l'interior, com l'adeques, això és una altra també.
Clar, jo no sé si ells, suposo que es deuen haver informat bé, i deuen haver anat a preguntar a professionals de cada sector que volen arribar a cobrir, no sé, suposo que deuen haver anat a parlar amb músics de música clàssica, per exemple, músics de música moderna, gent de l'esport, gent de tota una miqueta, perquè si és multifuncional, i bueno, no sé, jo quan l'hagi fet et diré si està bé o no.
I a Terrassa van fer un auditori, que és un amfiteatre, que és on fan el festival, algunes actuacions del Festival de Jazz, doncs que fa 40 anys que el van fer, i funciona de conya, i caben 700 persones, i al ser la forma d'amfiteatre no veus mai buit, o sigui, sempre veus que hi ha bastanta gent, 500, 300, però no es veu mal buit per la forma que té, no? Bueno, fantàstic, i a més, de mida reduïda, o sigui, la forma d'amfiteatre et permet de fer no una grada darrere l'altra, sinó en forma d'amfiteatre estàs molt proper a l'escenari, això és importantíssim per mi.
Clar, és que aquí el problema que tenim bàsicament és l'espai, vull dir, un amfiteatre o un auditori de 3.000 persones que ens faria falta. Jo, per exemple, jo hi ha una cosa que fa temps que vull fer, que és el Congrés Mundial de Saxo, que normalment venen entre 3.000 i 5.000 persones, i no el puc fer, i m'ho demanen, des de l'exterior. Sí, sí, m'ho demanen, o sigui, com que Andorra és molt conegut pel món del saxo, per què no fa el Congrés Mundial? No el puc fer, perquè on posaria la gent? Si l'auditori més gran és el del centre de congressos, que hi caben 900, i els altres 2 o 3.000 on els poso? Fent cua fora. Llavors, doncs, aquí, però és el que estem dient, no hi ha espai per fer un auditori, una no sé què, no sé quant, o sigui, necessitaríem una cosa específica per cada cosa, i és complicat.
És complicat.
Clar, fent una comparativa no adient, clar, l'espai per un Palau Sant Jordi, per dir-ho així, aquí no el tenim.
No.
Aleshores, forçosament, això ja ens limita, com dius tu, sí, seria fantàstic un congrés mundial del saxo, dius, però el que dius tu, on ubiques les persones? O el fas a l'aire lliure, cosa que complicadíssim també per la climatologia.
Sí, o fas net i tires unes quantes cases, edificis al centre d'Andorra i escolta, aquí posarem un palau.
Bueno, parlant d'amfiteatre, que segurament us hi agradarà tocar quan estigui ja doncs, acabat, l'amfiteatre que es fa al cantó de la Casa de la Vall, no hi haurà 700 places com el de Terrassa, però serà també segurament un espai amb una acústica interessant per vosaltres.
Sí. Suposo.
Quan el veiem,
tampoc tinc coneixements, tampoc hi havies plans ni hi havies res, per tant no puc donar cap opinió fins que no hi toqui, fins que no veu un concert.
El problema és la part acústica que et pot mitja de l'exterior en un amfiteatre, no? I això és molt difícil de controlar. O sigui, si et passa un tio amb un Porsche o una moto sense tubo d'escape pel carrer de baix, ja et celebra, vull dir...
Sí, el que passa és que aquella zona precisament està bastant aïllada de tot una miqueta.
Sí, és veritat.
O sigui, algun cop que he fet allí, crec que he tocat un cop o dos, poder, amb aquells jardins, els que eren abans, i la veritat que era agradable.
Sí,
de fer concerts allí era...
Sí,
si ho fas al vespre,
sí, és un clàssic, vull dir,
que no hi ha massa soroll ambiental.
Sí, sí.
Bueno, sí. Veurem un cop estigui enllestit i acabat, doncs quines propostes... si podran fer i que bueno, també el ser a l'aire lliure que el temps acompanyi, perquè això també és una cosa que es pot capgirar d'un moment a l'altre.
5 minuts, sí.
Per això, parlant de turisme i de música, vosaltres creieu, per el que deies tu abans, Efrem, ostres, estem diversificant una miqueta l'oferta a Andorra a nivell d'interès, encara tenim camí per recórrer per la part, diguem, cultura musical per proposar més coses. Bueno, hi ha el SACFest, que és una competició també, i el Clàssic Any, el Festival de Jazz. Clar, això ens situa una miqueta més en el mapa a nivell cultura, però potser encara pequem de no ser un destí forçament cultural en certes dates a Andorra.
Bueno,
jo penso que l'àmbit cultura és un àmbit molt ampli. És a dir, que no té que veure només amb la música, no? Té que veure amb les arts plàstiques, té que veure amb les pel·lícules que fan al cinema, vull dir, si hi ha teatre o no hi ha teatre, vull dir, és molt més ampli. Llavors, clar, vull dir, tenim algunes mancances amb algunes coses, vull dir, no hi ha espais per tot, o si hi ha espais, doncs són l'espai del teatre comunal, pues, bueno, sí, hi és, però no és ni pràctic, ni gaire acollidor, ni res d'això, no? Llavors, possiblement, Andorra, de moment, avui per avui, està dedicada al turisme i al que interessa, no? I això costarà molt de canviar la mentalitat, o sigui, de reconvertir aquest turisme, vull dir, costarà, penso jo. Ojo, m'equivoqui, eh?
Bueno, i el que s'ha de mirar és, molts cops, jo, és una frase que sempre dic, d'on venim i cap on anem? Mm-hmm. Perquè s'han fet errors, o sigui, el Festival de Jazz, per exemple, és un error greu que es va fer en aquell moment, perdre aquella oportunitat que s'havia, que no hi havia tanta competència, sí, que es va perdre. El Montserrat Caballé, hòstia, un altre concurs que també era, hòstia, era important, i va ser una oportunitat que es va perdre.
Sí.
O sigui, hi ha errors que els fas i els pagues cars. O sigui, avui en dia hi ha molts concerts estil classicant, o sigui, hi ha molts festivals importants i bastant a prop.
Clar.
Vull dir que és competència directa. En aquella època el Festival de Jazz tampoc n'hi havia tants, vull dir, era un destí que només que s'hagués arribat a
consolidar,
a mantenir, pues, avui en dia seria un dels punts més importants del món. Sí, sí. Jo és el que sempre dic. Sí, el Saxfest avui en dia és un dels festivals més importants de saxo del món. Fins al dia que segurament em mori o que se m'acabi la subvenció. Que digui, mira, pues ja no li donem més calés amb aquest pobre noi i pues, es deixarà de fer.
Ja
i serà una oportunitat. Doncs, que tothom es queixa. No és que només tenim el turisme. Para. Hi ha altres tipus de coses que poden... I a veure, jo considero que el festival que jo organitzo, l'Andorra Saxfest, és un festival que jo li dic turisme, o sigui, de cultura, però de turisme també, perquè atrau gent de fora, que finalment és el que volem. El que passa que, doncs, així com la Neus, ens hem estat basant en el turisme amb la neu, doncs, és veritat que ens hem de diversificar una miqueta. Els festivals de música, si es fas ben fets i aconsegueixes atraure gent, doncs per què no? Mm-hmm. És indústria cultural al final. Mm. Neta, sí. Neta. Bueno, neta, què és net? Però perquè vinguin turismes han de fer fum. Però bueno.
Sí, bueno, estic a...
Això em referia, eh?
Que cremar combustible o utilitzar recursos fòssils, per dir aquesta manera. Però bueno, tot això doncs fa créixer i, com deia molt bé el Josep Maria, tu, Quic, doncs, que t'has incorporat doncs a aquesta selecció doncs d'artistes per a aquesta 42a edició del Festival de Jazz d'Escaldes, també hi ha una part de dir, ostres, mira, portarem aquestos perquè sabem també que hi haurà una repercussió per al nostre turisme de proximitat, que pot ser un flux important de visitants.
Sí, sempre hi ha aquesta dicotomia a l'hora de programar entre la qualitat i lo popular. Llavors, intentar trobar propostes que agrupin aquestes dues característiques no sempre és fàcil, però jo crec que ens en sortim. Jo crec que ens en sortim, sí. Enguany hi ha propostes una mica per tothom, hi ha coses més populars com pot ser al Xuxo Valdés, o hi ha coses molt més d'una qualitat elevadíssima com pot ser la Maria Schneider, que és la millor orquestra de jazz avui en dia que pots veure en el món, i la tindrem aquí, a més la tindrem, si no m'equivoco, gratuïts, vull dir que, perquè la Maria Schneider toca després dels 4 dies potents, llavors bueno, no sé, a l'hora de programar sí, hem d'intentar això, i aquestes coses de qualitat doncs fer-les molt accessibles, perquè doncs igual que l'any passat va venir la Rufaca, que és una orquestra de jazz folk del Pirineu, doncs va ser un concert espectacular, també gratuït, obert al públic, els que van venir, que no eren pocs, doncs aquells ja els has agafat. I intentar cada any agafar-ne més. La prova és que cada any com a mínim fem 2-3 dies de butaques plenes amb una sala gran
potent,
és el Prat del Roure, que no és gens evident.
I també em recordo l'any passat el concert que es va fer a Santa Coloma, al cantó de l'Església, també molta més gent del que s'esperava també que va assistir.
Sí, exacte. L'any passat va funcionar tot molt bé a nivell de públic. L'escenari nou de la plaça de l'Església va funcionar molt bé, i bueno, es tracta de tampoc no sobrepassar-se, jo crec que a nivell de número de concerts i espais seria el límit del festival, més concerts i més espais que això per mi no té sentit, però sí, es tracta ara de mantenir-ho perquè després del 2020, del desembre del 2027, doncs qui entri sí, nou, doncs que vegi que, bueno, que pot passar també amb el Sacsfest, al final, i és el que va passar amb l'antic festival de jazz, que simplement doncs, van canviar el color, i el que va arribar nou amb la, amb aquesta manera de política més, més espanyola, diguéssim, o més de grans països, doncs com tot el que fa l'altre no val per res, doncs s'ho van carregar. Esperem que no passi ni amb el Sacsfest, ni amb el festival de jazz, ni, ni amb el Jambo, ni amb el Classicant, ni amb tot, tants altres.
Bueno, esperem que no, la data és llunyana, però és cert que per anar a favor de tot el que és cultura, festivals i esdeveniments, si una cosa et funciona i està bé, malgrat que sigui d'un altre color polític o que s'hagi desenvolupat més amb un altre color polític, caram, si el nen funciona, per dir-ho així, conserva'l, no? No, no el deixis marxar cap a un altre cantó.
El que funciona no ho canvis.
Sí.
Només puntualitzar això que deies de l'equilibri, d'agafar de les contractacions, d'això, bueno, Joan Maria, això té més experiència que el Quic i jo en dues vides. Sí. Però trobar l'equilibri entre... Quan fas una contractació has de mirar moltes coses. Quan poso l'entrada, quan guanyarem les entrades, quan costa aquest músic, i hi ha d'haver un equilibri. O sigui, si costa molts diners contractar aquest i al final guanyes poc, no és equilibrat.
I després la qualitat de l'artista que portes. La qualitat de l'artista és importantíssim. No vull dir perquè sigui popular, sinó perquè sigui un bon artista. Jo volia fer una referència, si em permets, a l'actuació que van fer el Quic Barroc, i acompanyat amb un sol tema de l'Efren Roca, a l'Auditori Nacional. Perquè t'ho juro que el primer tema vaig tancar els ulls, i t'ho dic en sèrio, que em pensava que tenia davant el Keith Jarrett. I t'ho dic en sèrio, no allò.
Ja te'n pots anar a dormir, ara.
Sí. No, és a dir, tothom pot tocar l'instrument que tu vulguis, això és inevitable, però la gestualitat i després la emoció que tu fas passar a través de les tecles i la sonoritat que aconsegueixes, que arribi al públic i en sigui sensible, això ja és una altra història. Això no ho fa tothom, eh? Per això no m'agrada el Michel Camilo, per dir alguna cosa, no? I us volia felicitar perquè, a més, el solo que vas... el saxo, el tema del saxo que vas fer tu...
My friend.
Va sortir brutal. Una sonoritat que no l'havia escoltat mai en tu, el saxo, i estic malament de les orelles. És a dir, en un espai de 530 i pico de places, que és l'Auditori Nacional, que estic segur que molta gent els agrada el jazz, però possiblement molts van anar-hi com a companyia del que volia anar, no? Que acabi tothom dret, de peus, picant de mans i demanant un altre bis, tal i qual, jo feia molts anys que amb jazz això no veia que passés amb un músic nacional.
Sí, el que es diu en anglès una standing ovation, ningú se l'esperava, per dir-ho així. Bueno, es va gravar el concert o no?
Que jo sàpigui, no.
Però... Ja estem perdent una plataforma.
Ja està bé així.
I un disc en directe més. Bueno, no passa, per la propera.
Mira, això és un dels mals que jo sempre dic que patim els músics, perquè un pintor sí o sí ha de deixar el quadre pintat a algun lloc, sí, i queda fet. Els músics no ens fa falta gravar per fer un concert, el podem fer igualment.
Pues això hauria de ser una clàusula que l'auditori... A vegades es gravava tot, eh? Una clàusula que l'auditori tingués, o l'equip, collons, que són res, vull dir, no? I el de la taula de so, que hi és, vull dir, bueno, un treball que és obligatori.
Bueno, per acabar, ja que et tinc aquí, Gemma Maria, fa unes quantes setmanes vaig llegir que vas descobrir una escultura amagada a sota el viaducte del doctor Vilanova, si no...
Bueno, ja la coneixia fa anys, però no sabia de qui era.
Jo no ho sabia, tampoc,
no,
eh?
Sí. N'hi ha dos.
I això que l'he vist construir, el viaducte del doctor Vilanova,
sí.
Jo de petit.
Sí. Bueno, jo soc més gran que tu.
Sí, no, ja m'ho penso.
Al final, algú em va confirmar que eren del Grau, Josep Grau Garriga, que era un artista català especialitzat en el tapís, però que tenia un arquitecte, i va ser el que va fer l'edifici de govern, que eren molt amics, i aquest arquitecte, per amistat i per solidaritat amb ell, perquè era un artista extraordinari, li va encomanar aquest parell d'obres. Les tinc fotografiades, el que passa és que estan en un espai que s'ha ocupat amb aires acondicionats d'aquests moderns, està en un racó damunt, que no... Jo penso que allò, l'ideal seria, perquè deuen fer 6 o 7 metres d'alçada, eh? Són unes barres de ferro corten lligades amb unes parets fetes després de ciment, que fa un quadret a dalt, amb uns dibuixos, una peça molt, molt moderna, per dir d'alguna manera, però justament perquè són del Grau Garriga, que va fer una exposició interessantíssima aquí als anys 80 i pico, pues seria un bon... És a dir, canviar-les de lloc i fotre-les en un lloc que llueixin, no? Vull dir, com no?
Bueno, ho deixem en l'aire, si ens sí. escolten gent de govern, que segur que sí, doncs ja ho sabeu, teniu sí. coses allà que mereixen estar en un lloc molt millor. Efrem Roca, moltes gràcies per haver vingut avui.
Merci.
Que vagi molt bé aquest 13è Sacfest.
Moltes gràcies.
Ja en farem el desglòs després. Quic Barroc, moltes gràcies per venir avui, també. Bueno, un plaer tenir-te aquí. Bueno, aquest disc Entorn, doncs ja sabem, en format de vinil, i escoltar-lo, si possible, en format de vinil.
Indispensable.
Indispensable. Et dic fins la propera. Jim Reuach, també, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres.
També et dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.